Todo es su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre. Una abraçada molt gran per tots, de part meva. Avui és dia 20 de maig, això ja ho sabem. Aquí, fins aquí no descobreixo res. Però avui es commemora una data interessant, que és el dia del primer assaig clínic de la història. És a dir, avui és el dia de l'assaig clínic. El primer assaig clínic, bueno, un assaig clínic, ja sabeu, que és aquestes proves que es fan per veure si un fàrmac, si un tractament, si una teoria, doncs a la pràctica funciona. Això és un assaig clínic. Com, per exemple, les proves d'una vacuna. Tenim tots el record, no?, de les vacunes, que trigaven molts anys en fer aquests assajos clínics perquè tinguin una seguretat, efectes secundaris, etcètera, etcètera, i després les vacunes que es va reduir tot aquest marge moltíssim durant la pandèmia, per exemple, no? Doncs avui és el dia de l'assaig clínic, avui de maig. Per què es fa això? Per què es commemora avui? Perquè avui, dia 20 de maig, ha estat escollit perquè tal dia com avui es va fer el primer assaig clínic de la història. El va fer un doctor escocès, James Lind, que estava embarcat a un vaixell, el vaixell Salisbury, i la prova va estar embarcat com a metge durant els anys des del 1746 al 1747, un any allà embarcat, no? I va fer un assaig clínic sobre l'escorbut. Escorbuto, aquests devastadors efectes de l'escorbut a la tripulació, que és aquesta manca de menjar aliments frescos, vegetals, etc, etc. Doncs a partir d'aquí va fer un assaig clínic sobre aquesta base científica de l'escorbut. Doncs a partir d'aquí tenim aquesta data. Avui la cosa ha canviat molt. Des d'aquella època, des d'aquells finals, mitjans finals del segle XVIII fins ara, doncs estem parlant d'altres tipus d'assajos clínics. Per exemple, la Vall d'Hebron, l'Institut d'Oncologia, està tractant el primer pacient de l'assaig clínic Pragmatil, i que consisteix, amb un objectiu clar, avançar en una teràpia celular més segura per als pacients amb càncer. Les teràpies cel·lulars, que de seguida sabem, és això, més o menys seria, per entendre ràpidament, entrenar el teu cos, entrenar el teu sistema immunitari per lluitar contra tumors. Bàsicament seria això. Però en parlem de tot això i entrenem dins d'aquesta commemoració tan important per la medicina, com és el primer assaig clínic, i en parlem d'aquest Pragmatil, parlem de l'assaig clínic amb la doctora Helena Garralda. La doctora Helena Garralda és coordinadora del projecte europeu Pragmatil i directora de la unitat d'investigació en teràpia molecular del càncer del Caixa Research de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Doctora, bon dia, benvinguda.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Va, primera pregunta. ¿Para qué sirve un ensayo clínico? Es una pregunta tonta y que seguramente todos conocemos, pero exactamente cuáles son los objetivos y cuánto se tarda.
No, es muy buena pregunta, nada de pregunta tonta. Miren, los ensayos clínicos sirven para contestar preguntas y para contestar preguntas respecto a fármacos. Mm-hmm. Hay distintos tipos de ensayo clínico, entonces dependiendo de en qué fase esté un fármaco que queremos investigar, vamos a contestar distintas preguntas.
De acuerdo.
En global, ¿tú qué es lo que querrías? ¿Qué quieres? Que nuevos tratamientos, los tratamientos más innovadores que alarguen la vida a los pacientes, ¿no? Que les den una mejor calidad de vida o les prolonguen la vida, lleguen a pacientes. Y te tienes que ir contestando diferentes preguntas a lo largo del curso de la investigación clínica para llegar a esa conclusión.
¿Cuántos ensayos clínicos funcionan y cuántos no? No sé si hay un error, fracaso o cómo va el tema, o simplemente dan respuestas y ya está.
Es que cuando nosotros hablamos de ensayo clínico, es lo que te decía, ¿no? Que hablas de hay muchos tipos de ensayo clínico en muy distintas fases. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ensayos clínicos precoces, ¿no? Estás hablando de la primera vez que entra un fármaco en los pacientes, ¿no? La primera vez que se va a probar un fármaco en los pacientes. Aquí lo que nosotros queremos ver es la seguridad que tiene ese fármaco y de una manera preliminar la eficacia. Pues, por ejemplo, no tiene nada que ver si nosotros tenemos un biomarcador, es decir, sabemos que ese fármaco se lo estamos dando a una población de pacientes que tiene una predisposición para que ese tratamiento sea efectivo, donde a lo mejor responden en un 70% los pacientes, donde a lo mejor otros ensayos donde no tenemos un biomarcador, donde los pacientes ya han probado los tratamientos estándar y han hecho muchas líneas de tratamiento, donde a lo mejor la probabilidad de éxito es menor y es en torno a un 10%. Entonces, hablarte de una probabilidad global es difícil, ¿no? Porque todavía la podemos dividir y fragmentar en muchos tipos de ensayos.
De acuerdo. ¿Qué es el ensayo clínico Pragmatil? ¿En qué consiste?
En el ensayo clínico Pragmatil, nosotros lo que estamos intentando hacer es disminuir la toxicidad de un tipo de tratamiento específico, que es la terapia celular con linfocitos infiltrantes de tumor en pacientes con melanoma. Te explico un poco, ¿vale? Sí,
la primera terminología que me llama la atención, doctora, sí, es ¿qué es una terapia celular?
Claro, pues es lo que te iba a explicar. La terapia celular es un nuevo tipo de inmunoterapia donde realmente lo que cogemos son las propias células de ese paciente, las sacamos del paciente, ¿vale? ¿Mm? Y las manipulamos de tal manera que luego las volvemos a dar al paciente para que ataquen el tumor.
Entonces, es como si se programaran.
Es como si se programaran. Es muy conocido, por ejemplo, los CAR-T en tumores hematológicos. Esto seguro que suena a la gente, los CAR-T. Pues el CAR-T es un tipo de terapia celular.
El CAR-T es más o menos el mismo sistema. Se coge una célula y se reprograma, entre comillas, en Teneuma, que hoy día en reprogramación. Sí. Y entonces son como misiles que van hacia los objetivos del cáncer, ¿no?
Pues nosotros en esta terapia es diferente, en lo que hacemos es coger los linfocitos, que son como los soldados del sistema inmune, por decirlo de alguna manera, que están dentro del tumor. O sea, tú coges un trozo del tumor y sacas de ahí esos linfocitos y en el laboratorio los revigorizas, por decirlo de alguna manera. Los das como alimento para que estén ahí activos y luego se los vuelvas a dar al paciente.
De acuerdo. Supongo que con un objetivo claro de a quién tienen que atacar para que no se les escapen esas células.
Bueno, pues eso es uno de los trabajos en los que se está haciendo, ¿eh? En estos momentos es sencillamente que como son linfocitos que están en el tumor, la probabilidad que sean linfocitos que actúan sobre el tumor es muy alta, pero hay trabajos en la línea de intentar dar solo los linfocitos que van a reconocer al tumor.
De acuerdo. Lo sorprendente de todo esto, doctora, es que lo que se ha avanzado, y estamos hablando de esto, de coger tus células, reprogramarlas, insistáis, entre cometas, para que te ayuden a vencer un tumor o un cáncer, cuestiones así. El avance ha sido muy rápido, ¿no? Hace poco no estábamos hablando de todo esto. Esto solamente era un sueño, una teoría.
La verdad es que los avances que estamos viviendo en la medicina son realmente asombrosos y son muy esperanzadores, ¿eh? Yo creo que eso es un mensaje importante que hay que dar, todo el trabajo que hay en la investigación clínica de lo que se está avanzando. La terapia celular, en el fondo, no es un concepto nuevo, lleva muchos años haciéndose. ¿Qué es lo que ha cambiado mucho? Pues que ahora tenemos una logística y una manera de poder hacer las cosas que también se ha simplificado, ¿no? Y está haciendo que estos ensayos puedan llegar a más gente. Nosotros en el ensayo Pragmatil, nosotros después de dar esta terapia, ¿vale?, con los linfocitos, hay que darlo con una dosis muy alta de un fármaco que es la interleuquina 2. Y este fármaco es muy tóxico. Parece que muchas personas requieran irse a la UCI, tienen muchas toxicidades. Pero nosotros en este ensayo damos la terapia celular, pero la comparamos también con unas interleuquinas nuevas, modificadas, por ejemplo, que tienen menos toxicidad. Y lo que queremos ver es eso, si disminuimos la toxicidad manteniendo la eficacia, por supuesto, del tratamiento.
De acuerdo.
Es decir, que al mejorar también ciertas cuestiones operacionales o de toxicidades, también hacemos que estos tratamientos lleguen a más pacientes.
Pues, doctora Elena Garralda, coordinadora del projecte europeu Pragmatil i directora de la Unitat d'Investigació en Teràpia Molecular del Càncer del Caixa Research de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Oye, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado a explicarnos todo esto. Muy amable y felicidades por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
El placer es totalmente nuestro. Ya veus que aquesta és la situació, la forma, la manera de veure com ha avançat la medicina, sobretot en qüestions d'assajos clínics. Estem parlant de qüestions que realment cada dia podríem fer una o dues peces xerrant dels avenços que estem tenint, sobretot dins d'aquest iceberg que cada cop afortunadament va avançant més, que és la immunoteràpia o aquesta teràpia celular. Felicitats a tots els investigadors que fan possible tot això. Va, de seguida, parlarem dels ulls, perquè avui començarem a parlar de malalties oculars. Qualsevol dubte que tingueu, a més, us donarem un slot perquè podeu xerrar sobre tot això. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
¿Has probado las nuevas delicias de Oliva Jaén? El mejor jamón al corte de la región y nuestros nuevos productos. Salazones, cremas de pistacho ecológicos y mucho más. Oliva Jaén, 93-666-9173. Los mejores productos artesanos. Estamos en la calle Josep María Molina, 28 de San Feliu de Llobregat, entre el Hotel Centra y el Mercat. 93-666-9173.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que Hans está contento en Barcelona. Yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar. De momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo a Hansi Flick.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salud y aseguranzas médicas.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlarem d'oftalmologia. Oftalmologia al dia. Segurament tots teniu al pensament la miopia com el gran què. I és veritat que és la més comuna. De fet, és una d'aquestes pandèmies silencioses que estem tenint en aquest segle. Doncs a partir d'avui, tots els dilluns. Avui és dimarts. Avui, que finalment, fem la presentació el dimarts, però habitualment el tindrem els dilluns. El doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, doncs ens aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Així que tots els dilluns, aquí a Herrera, a COPE Catalunya, el tindrem el doctor Vivar Badia, que a més respondrà als dubtes i consultes que més preocupin de l'oftalmologia. Vull dir, si teniu qualsevol dubte, qualsevol preocupació, hi ha un mail un Gmail que hem adaptat per això, perquè envieu si teniu alguna preocupació, algun dubte sobre el vostre problema ocular. Ja donaré el mail. radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com. I donem la benvinguda al doctor Adolfo Vivarbadia. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
I després de que nosaltres... Bé, vosaltres, a més, abans d'entrar en antena m'explicaves, no? És que es poden fer les coses de moltes maneres i a vegades no es fan. Vosaltres treballeu d'una altra manera, en aquest cas?
Sí, sí, aquesta és una mica la nostra filosofia. O sigui, penso que nosaltres, l'interès realment d'estar aquí és fer arribar al públic en general que les coses es poden fer realment d'una altra manera. La nostra especialitat és una especialitat que genera molt patiment i molta preocupació, i malgrat que hi ha uns graus de tecnificació molt importants els últims darrers anys, pensem que encara queden moltes patologies, molts quadres clínics molt freqüents, a més, que no tenen solucions acceptables. La tecnologia està molt avançada en determinades àrees, però malgratament en les altres no.
D'acord. Quin exemple es podries posar de patologies que...
Per exemple, la degeneració macular.
La què?
La degeneració macular. La màcula és el centre de la retina. Pues la degeneració de la màcula...
Què és això?
És un envelliment de la retina que passa amb un percentatge altíssim de persones a partir dels 70 anys.
Vale.
Estem parlant d'una de cada 10 persones, un grau més o menys. I llavors això, avui en dia, la forma seca, que és la més freqüent, pues no té clàssicament un tractament. En canvi, fent les coses d'una altra manera...
És a dir, que et vas quedant sec, no?, amb això?
Progressivament.
Progressivament.
Queda una ceguera només central, però sí? no et permet llegir, no et permet reconèixer la cara de la gent, de la televisió, o sigui, et deixa una limitació molt gran.
Molt important, sí, sí.
De fet, és la ceguera més important actualment en el món occidental. També estem parlant del glaucoma, que el glaucoma sembla que amb unes gotetes està solucionat, però quan la cosa va malament progressa d'una manera ràpida i pot complicar molt la vida de la gent. És la ceguera real més important en el món occidental, i realment tot això també es pot fer d'una altra manera.
Com? Quan parles de fer d'una altra manera, de quina manera es pot fer?
Pues mira, nosaltres portem 40 anys treballant en línies d'investigació.
Sí.
I hem treballat en universitats nord-americanes, espanyoles, i hem arribat a fer un canvi amb la mentalitat de les coses. I estem molt acostumats a que la medicina s'ha convertit en algo, fan un diagnòstic, pum, tens aquesta malaltia, ja les coses no canvien. És un saber, és un coneixement una mica enciclopèdic. Això vol dir que aquesta manera d'entendre la medicina està molt allunyat de la realitat. Les malalties són la majoria epigenètica. Què vol dir això? Quin nom és raro.
Pues aquesta, epigenètica. Fa uns mesos parlaven de l'epigenètica.
Exactament. Pues, significa que el nostre ambient, les nostres creences, la nostra manera de caminar per la vida o adaptar-nos amb ella, ens generarà que un quadre clínic tingui una manera, una evolució o una altra diferent. I al final, aquesta evolució és la que marca el resultat final del quadre.
Doncs, a part de tot això, mireu que el tema ja és extens per si mateix, el que ens estava explicant. Podem parlar de la miopia, de la degeneració macular, que és el que estava parlant, del glaucoma, un cec, hi ha moltes malalties. I si et sembla, donarem un mail per si la gent té algun dubte. Què et sembla?
Sí, sí, perfecte.
Mira, el mail, si teniu cap consulta per fer-li al doctor sobre els ulls, bàsicament, sobre qualsevol història, radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com si teniu cap dubte per fer-la, per comentar-li.
Nosaltres
cas,
gustosament respondrem a qüestions que s'envien als pacients, i a la millor a mesura que nosaltres coneixem el nostre coneixement, doncs podrem orientar-los una miqueta.
Perfecte. Doncs doctor Adolfo Vivar, oftalmòleg de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, escolta'm, gràcies per començar aquí i gràcies, et dono la benvinguda.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carai, avui tenim un programa molt sanitari en aquest cas, perquè el tema que parlarem ara ha estat una alineació planetària, eh? No estic tan ficat en els temes, ni soc tan aprensiu. Ara parlarem de l'addicció digital, que té un peu a cada lloc, no? Perquè és que aquesta addicció digital, sobretot entre els adolescents, creix bastant. Més casos d'apostes, videojocs i sexe online. Un 38% dels joves fan un ús problemàtic d'internet i això és un problema. Les conseqüències poden ser greus. Desconnexió escolar, trastorns del son i alimentaris, pèrdua de vincles socials i fins i tot, en el cas d'addiccions de jocs online on hi hagin apostes, deutes econòmics. Bé, per exemple, hi ha casos com el de l'Eric, que és un adolescent que empès per l'exemple dels companys, va començar a apostar online i va arribar a perdre 900 euros, abans d'explicar-ho als seus pares. Bé, això són coses que a vegades no saps per on sortirà, però com funcionen aquestes addiccions? Tothom ens podem enganxar a un joc, i és que, a més, estan molt ben fets, i t'enganxen, és que t'enganxen. En parlem d'això, d'aquestes addiccions a joc online, sobretot des del punt de vista dels adolescents i dels adults, encara que em dóna la sensació d'entrada que els adults, en principi, hauríem de tenir més armes per lluitar contra això, per ser més conscient, més que un adolescent que està en aquella època vital de tants canvis, no? Parlem amb la Elena Flores, que és psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives d'Adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu. Elena, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que fàcil és enganxar-se a un joc. És que ho fan molt bé. És que fabriquen jocs magnífics.
Estan ben pensats, sí.
Per enganxar directament. Jo estava explicant que això, quan es tracta d'un adult, igual tenim més eines emocionals per ser conscients d'això, però com funciona tota aquesta addicció en un adolescent?
En realitat, totes les persones són vulnerables a patir una addicció, que és un trastorn mental, no? Mm. En adults també, tot i que puguem ser conscients de que estan molt ben fets, no? I estan pensats perquè passem molt de temps i moltes hores, però també són vulnerables a això, a un nivell similar. Què passa amb adolescents? Doncs que és un públic especialment vulnerable per diversos factors. Per exemple, perquè disposen de molt de temps lliure, més que no pas un adult, i pel nivell de desenvolupament, no? També a nivell cerebral mateix, no? Sí que és veritat que els adolescents tenen un cervell més impulsiu, menys reflexiu, de manera general, en termes molt generals,
sí.
Que són una mica més vulnerables en això, sí.
Clar, a partir d'aquí, què hem de fer? Quan detectem que... Primer, com detectar que està enganxat a un joc? Perquè, clar, som... És que adolescents és un altre món. És que ha canviat tot tant que estem parlant d'un món que no sap si detectar si és una addicció o no és una addicció.
Clar, a vegades costa diferenciar la conducta normal, no?, del que podria ser un trastorn mental com una addicció, perquè realment gamers, jugadors, jugadores, hi ha molts, és molt freqüent el joc online en adolescents i en adults, no? En aquest país estem parlant d'un 75-80% de persones menors que juguen a jocs online, però no tothom, només un percentatge molt petit, fa una addicció. Llavors és veritat que hi ha algunes senyals d'alarma que ens poden fer pensar que estem patint un problema de joc online, sí. Per exemple, sí. El número d'hores o la implicació que té, sobretot, amb les activitats habituals d'aquest menús, no? El que estava fent i ha deixat de fer, o els problemes que estan sorgint arrel d'això, sobretot.
I a partir d'aquí com s'ha d'actuar?
Doncs si pensem que pot haver una addicció a jocs online, s'ha de consultar amb pediatre o al metge capçalera i a partir d'aquí pensar si s'ha de fer una derivació a un psicòleg clínic, un especialista.
I com és un tractament o per on es comença quan es detecta una addicció en un adolescent?
Doncs és important, quan fent l'avaluació, sobretot també valorar si altres patologies mentals comòrbides, que es diu, que és associada, o sigui, que es donen a la vegada, que aquesta possible addicció, perquè això és molt freqüent. I quan això passa, per exemple, hi ha una ansietat o una depressió, s'han de tractar conjuntament, no només l'addicció a les pantalles, no? Llavors això seria important i també s'ha de fer una bona lectura, un bon anàlisi de les possibilitats d'aquest adolescent, de quin és el seu entorn, la seva família, quines possibilitats hi ha, no? A nivell de recursos, oci, quines activitats es poden potenciar o quines s'han deixat de fer. O sigui, s'ha de fer una bona avaluació conjunta de tot plegat.
No sé si aquí a l'hospital teniu estadístiques. Estan pujant aquestes addiccions a jocs online o estan més o menys estables?
Doncs mira, sí que tenim l'estudi, que no és a nivell de l'Hospital Sant Joan de Déu, sinó a nivell estatal, sí, de l'estat espanyol, i sí que ens diu que el joc online està en descens des del 2019, una mica en descens. O sigui que en principi la idea podria ser que està pujant, però ho tenim com, una mica com estabilitzat en descens, així com l'addicció a internet, que no consta com un trastorn mental. Mm. En canvi, el joc patològic, que seria el joc d'apostes,
sí,
on hi ha diners pel mig, en menors està augmentant.
Ostres, això encara és més preocupant, no?
És preocupant. És veritat que la frontera, diguéssim, entre el joc patològic, o sigui, el joc d'apostes, el videojoc i les xarxes socials, en realitat no és molt clara, perquè dins d'un videojoc pots moltes vegades gastar diners, hi ha xarxes socials a dins del videojoc i al revés, no? És
clar.
A dir, no s'ha tant de limitar com a la teoria, i per això pot ser que veiem que hi ha un augment en unes i un descens en unes altres, no? Però sí que el gas de diners, no?, aquest gasto de diners online, sí que està augmentant amb menors d'edat.
Saltem del foc per caure a la foguera, és una cosa... I per sexes, això està diferenciat? Si són més homes, nois o noies?
Menors d'edat és aproximadament 4 vegades més en nanos que en noies la detecció del problema d'addicció al joc online. Altra cosa és que també creiem que les noies es detecten més tard i molt menys que els nois.
D'acord, però 4 vegades més és una qüestió, és una problemàtica més masculina en aquest cas.
Ah, efectivament.
Més masculina.
Així com el problema relacionat amb xarxes socials és molt més femení, sí, el videojoc és més masculí.
És curiós, eh? Com afecta aquestes dues coses, tant l'afectació de xarxes socials com enganxar els jocs en funció de sexes. És una qüestió molt curiosa de com funciona el cap. Mm. Doncs, Helena Flores, psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives d'Adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, doncs ja veieu que aquesta és la situació conforme a la... És estar atent, també, i és un dels grans problemes, un dels problemes que podíem tenir. L'addicció sempre ha estat un problema en funció de moltes coses, però els jocs online i l'online ha posat o ha obert moltes portes a que això encara sigui una miqueta més fàcil, una miqueta més fàcil, en tot cas, eh? Molt bé, doncs va, que de seguida tenim dues coses a parlar. Hem de parlar amb Aima Viudes, portaveu del sindicat Chapfepol sobre de Mossos d'Esquadra sobre l'actualitat policial. I ara anem a parlar de salut, també. Anem al Centre Mèdic Estètic Estarvenes. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias de estar con todos vosotros.
¿Y hoy dónde me llevas? Cógeme de la mano y llévame donde quieras.
Pues vamos a enlazar con lo que estabais hablando, ¿no? Con las adicciones en los adolescentes, y yo lo voy a centrar dentro de lo que es la estética, ¿vale?
Uy, anda, que aquí no hay tela que cortar.
Buah, pues por
madre
eso, ahí es donde quiero ir. Es decir, las redes sociales, yo desde mi punto de vista personal, están complicando más la vida que no ayudando, ¿vale? Y con esto no digo que no, que en algún caso puedan aportar alguna información positiva, pero creo que esto se nos está yendo de las manos. Y en el caso concreto de los jóvenes, ¿qué pasa? Está habiendo una gran alteración de la imagen, ¿vale?
Sí, sí.
¿Qué pasa?
Y además
retoca.
Esto, como explicaba antes Helena Flores, está afectando más a las chicas que a los chicos las redes sociales en este caso.
Yo diría que sí, porque si te pones, yo no he hecho estadística, pero mira, me estás dando una idea para mirarlo un poco, las influencers femeninas creo que son en número, más importantes que los chicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, como cuando hay un estereotipo al que yo me quiero asemejar, y ese estereotipo pues tiene todas las imágenes que publica están retocadas. Voy a decir una cosa que no quiero que se entienda como a modo de crítica, pero sí de información. Melody, que hace muy poquito ha hecho la canción para Eurovisión, proyectaba en redes sociales imágenes suyas alrededor del momento de Eurovisión, y eran imágenes completamente retocadas. Es decir, se transmite unas pestañas imposibles, una forma de ojo imposible, una característica de piel imposible. ¿Por qué? Porque no es real. son retoques. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, en línea general, y chicos y chicas, pero más las chicas, ven aquello y están buscando imitar ese modelo, ¿vale? Un modelo que es ficticio porque no existe en la realidad y buscando unos patrones que no son los suyos, sino que son los de otra persona. ¿Y esto a qué nos está llevando? Yo, por ejemplo, dentro del sector de la medicina estética, lo hemos comentado en algunas ocasiones, se ve una hipersexualización de las jóvenes, es decir, se buscan bocas muy exageradas con un aumento muy importante de labios, se está buscando dosis de toxina botulínica para quitar las arrugas de expresión, llamándole baby botox, pero que es toxina botulínica en edades muy tempranas. Es decir, que desde mi punto de vista se está desvirtuando lo que es el concepto de una mejora de la estética, de lo que puede ser una mejora de nuestro aspecto físico, que todos queremos vernos mejor, con lo que es emular unos patrones que son irreales porque no existen. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Que ahí es donde quiero ir. Si una de estas chicas o un adolescente o una persona joven acude a un médico en medicina estética titulado con su especialidad, con acreditaciones, con especialización y con años de experiencia, normalmente lo que vamos a hacer es sentarnos a hablar muy bien y con tranquilidad con esa persona para hacerle entender todo esto que yo he dicho. Si por el contrario van a ir a sitios donde su principal objetivo es la parte exclusivamente comercial, pues le van a aumentar los labios, le van a poner los pómulos y le van a hacer la toxina botulínica. Entonces, simplemente lanzar un mensaje, sentirnos bien es un deseo que nos gusta a todos, pero tiene que ser hecho con cabeza, con prudencia, conciencia y con profesionalidad. Nosotros llevamos muchísimos años en este sector y, bueno, pues lo que hacemos es ayudar a las personas sin tener que llevar ningún patrón, sino a que se vea lo mejor posible y teniendo en cuenta todos estos factores psicológicos que son muy a tener en cuenta con todos los pacientes.
Claro, que ustedes sabéis que podéis poneros en manos de confianza de gente que lleva ya muchos años en la profesión y que sabe de lo que está hablando. Es el caso del Centro Médico Estético Estarbené, el caso de la doctora Carmen Torrejón. Y ya sabéis que la primera visita informativa gratuita, eso es gratuita, pero lo que iba a decir, la primera visita informativa es gratuita, es lo que quería decir. Me he expresado mal. Pero eso sí, tenéis que concertar la visita, ¿eh? Podéis hacerlo a través de la web, ahí encontraréis todos los medios para hacerlo, estarbene.es, o a través del WhatsApp 654-300-525, 654-300-525. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo.
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, bicho.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial, parlem amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Imma. Bé, atenció, la primera notícia de la que parlarem és una d'aquestes estafes de les que s'aprofita la gent, s'aprofiten els dolents aprofitant precisament, i valga la redundància, la necessitat de la gent per trobar habitatge. I és que els Mossos d'Esquadra, atenció a això, han detingut un home per estafar una cinquantena de persones amb falsos lloguers de pisos. On ha passat això?
Doncs mira, la detenció s'ha, bueno, practicat els companys de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó, que van detenir el passat dia 7 un home que té 30 anys i que va ser presumpte autor d'un delicte d'estafa. Ja sabem que els estafadors poden canviar, sí, els estafadors poden canviar les situacions, poden canviar els escenaris, però s'adapten, no, a les realitats, com tu estaves esmentant ara, no? Ara tenim la realitat del problema del lloguer, no? I s'aprofitava precisament d'això, de persones que necessitaven, doncs, trobar un habitatge de manera immediata, que tenien aquesta necessitat, no? I, doncs, la investigació comença arran de la denúncia d'una víctima, a la qual, malauradament, va estafar més de 12.000 euros, no? A partir d'aquí comencen els companys d'Horta a tirar del fil i bé, intenten analitzar el recorregut dels diners defraudats, no? Finalment se'l va poder detenir a un domicili de l'Eixample. Se sap que hi ha 3 víctimes més confirmades, però s'està intentant localitzar perquè es calcula que hi ha com a mínim una cinquantena més de persones que podrien estar afectades, no? La resta de víctimes, doncs, van realitzar transferències per valor de 2.000 euros i el que, bueno, el modus operandi d'aquest senyor era, doncs, publicar anuncis a pàgines web especialitzades en portals de pisos, no? I aquests pisos no existien, o si existien, doncs ell no tenia cap tipus de dret ni relació, no? Es feia passar per una persona estrangera que es trobava fora del país, motiu pel qual, doncs, no podia presentar el pis en persona, no? I clar, com hi ha l'elevada demanda i hi ha escassa oferta, doncs al final demanava una reserva, doncs, ràpida, aprofitant, com dèiem, aquesta necessitat immediata de trobar domicili, sense haver vist de manera presencial, aquest pis. Ell mai facilitava cap, ni comptes bancaris al seu nom ni res, sempre utilitzava terceres persones amb pocs recursos que a on les localitzava, doncs les localitzava a la zona del Raval, a la zona del Born, on es guanyava la confiança d'aquestes persones vulnerables, les convidava a beure, les convidava a menjar, no? I finalment, quan es guanyava aquesta confiança, doncs els demanava el compte bancari per rebre una transferència, com dient que, prometent que els oferiria una quantitat de diners que els hi transferiria i així aconseguir els comptes corrents per fer, doncs, aquestes estafes. Per tant, una estafa elaborada, però que finalment ha estat identificada, localitzada i aquesta persona detinguda. Per tant, felicitar els companys i companyes de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó.
Habitual, moltes estafes, el que passa és que s'aprofiten precisament de la necessitat i la desesperació de moltes persones per colar-los l'engany, que és un d'aquests casos.
En aquest cas, per doble banda, no? Perquè tenia la persona estafada, evidentment, que és la primera víctima, però després aquestes persones vulnerables a les quals també li oferia fer transferències, no? I, per tant, així s'aprofitava i aconseguia els comptes corrents per poder dur a terme, doncs, aquest delicte.
Tremendo. Uh-huh. Bé, ens queden un parell de minuts per parlar també d'aquest titular, d'aquesta altra detenció, d'un espavilat que ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Aquest senyor robava material informàtic a empreses i el revenia a botigues de segona mà de l'àrea metropolitana de Barcelona. I com feia el robatori en diferents empreses? Com ho feia, això?
Doncs aquest senyor s'aprofitava de la seva condició de vigilant de seguretat.
Ah,
el que feia és que disposava d'una clau mestra que li permetia obrir, doncs, totes les portes, i al final, doncs, aquesta investigació s'inicia el mes d'octubre de l'any passat, arran de 2 denúncies, no?, per una sustracció d'aparells electrònics per valor de 14.500 euros, que no és poca cosa, no? A partir d'aquí, doncs, s'inicia la investigació, es du a terme un dispositiu, doncs, de detenció, que per sort ha aconseguit recuperar, doncs, uns 50 dispositius que aquest senyor revenia a botigues de segona mà. Carai. I doncs això, com dèiem, no? Aquest senyor tenia un accés privilegiat a les instal·lacions, donat que disposava d'aquesta clau mestra que li permetia obrir les portes. Això inclou tot, és zones restringides, magatzems, tot on, allà on es guarden els productes electrònics, doncs aquest senyor tenia accés. Què passa? Doncs que aquestes empreses, alguna, doncs, havien les càmeres de gravació i les alterava de manera que no es podia...
Que no es pogués, no hi és això. Ordinadors, portàtils, tauletes, monitors, telèfons, en fi, de tot
sí, va pispar, eh? Sempre ho venia molt per sota del preu de mercat en aquestes tendes, això afavoria poder-se treure de sobre tots aquests aparells. Clar. Tot i així va recaudar, doncs, com deien, la xifra que he esmentat abans, no? 14.500 euros, que no és poca cosa.
No ho és, no. Emma Viola, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a tu.
Una abraçada molt gran, cuida't molt. Doncs estem a punt d'arribar a la una, tancarem arrere, obrirem migdia, COPE Catalunya i Andorra, i parlarem, atenció, de l'aquarterament del Bruc, un edifici militar que fa 100 anys, que compleix 100 anys, com es viu allà? De seguida en parlarem d'això, força interessant. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes, si torno.